La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Hola a tots i totes, benvinguts a La jungla de la Torre, el primer podcast de Torredembarra Actualitat. Estem aquí, Jordi Salvat i Albert Jansà. Hola, Albert.
Bona tarda, benvinguts, benvingudes. Com esteu?
Per què has dit bona tarda? Pensa que algú pot estar escoltant a les 4 o a les 5 de la matinada. Algú que no té son.
Bueno, bona tarda, bon dia, bona nit, malparits. Què vols que us digui,
molt tu? Molt bé, perquè els podcasts, és aquesta paraula difícil de dir, té això, que el pots escoltar en qualsevol moment, tot i que a Ona la Torre també el podreu sentir, el podreu escoltar en la FM.
Per què és un podcast?
Què és un podcast? Això és una bona pregunta. Un podcast és, diríem, doncs un programa, un àudio, un algo que
total,
no s'emet...
Total, que no ho sap, Jordi.
Que no s'emet per l'FM, que no s'emet per l'FM. Ja està.
Molt bé.
Deixem-ho així, que queda bé.
Ja ho arreglarem.
Ja ho arreglarem.
Tal dia farà un any.
Què farem en aquest podcast? Què farem? Doncs, bueno, tindrem un convidat aquí, que el d'avui li agraïm molt, perquè vint en el primer programa en un podcast que encara no sabem ni nosaltres de què anirà, té molt de mèrit, i tindrem també tres col·laboradors, tres feres molt, molt potents a Torredembarra. Omita-la.
Home, n'hi ha uns quants, eh?
Ja els anirem coneixent, no els diem ara.
Para, home, para, quieta.
El que sí que podem fer és presentar el convidat, vale?
Vale.
Mira, com diuen que Torredembarra Actualitat és el mitjà del govern, que som el mitjà, l'aparell d'Esquerra Republicana i que som comissaris polítics...
Perdona,
això,
el aparato. Som
el aparato. Doncs hem dit, qui podem convidar al primer programa? Doncs el cap de l'oposició de Torredembarra.
Vale.
Per tant, tenia nosaltres Valeriano Pino Lara.
Ostres.
I és polític de la collita del 78. Mira'l.
Tip. No sé si té a veure amb els lloros.
És un lloro, sí? No és un voltor.
Ah,
un buitre, que diuen.
Un
voltor en català correcte és voltor. Porta com a regidor del PSC des de l'any 2015 i és l'actual cap de l'oposició de Torredembarra. Però tothom el coneix com a Vale Pino. Hola, Vale.
Hola, bona tarda.
Estàs convençut d'haver vingut avui aquí a la jungla de la Torre?
No sé, ja t'ho diré quan acabem. La veritat és que, bueno, és divertit. No saber també moltes vegades on vas a fer què, també té el seu punt divertit. Així que anem a divertir-nos.
No serà pitjor que un ple de Torredembarra?
Segur que no.
Molt bé. Mira, comencem per una pregunta fàcil. Escoltes algun podcast?
No tinc aquest costum.
Molt bé, doncs és un sac costum. Jo estic començant a entrar en alguns podcasts, sí. I si tenim temps, en l'acabant recomanarem algun. Intentarem cada programa recomanar-ne un o dos diferents per poder, doncs...
Sí, potser és que no he tingut accés a algun que em pogués interessar, no? Però potser encara no he arribat ja amb els meus anys a aquesta modernitat, que està molt bé, perquè a més a més pots sentir qualsevol cosa en qualsevol moment, com ara bé dèieu vosaltres.
A veure, vale, estem parlant de collita del 78, ui, 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 tens 42-43 anys.
42 encara. Sí.
Tens un menys que jo mateix.
Correcte.
I sí que ets més gran, som més grans que l'Albert, que és un pipiolo. És el 82.
Jo sóc un bollicau.
Del Naranjito.
Jo me'n recordo del 82. A mi em fot ràbia això, recordar-me dels anys. Jo sóc del 82, jo me'n recordo que feia el 82.
Jo no tinc la
sort. Te'n recordes que feies el 82?
Me'n recordo pel Naranjito. Per això me'n recordo. Me'n recordo per allà per casa... Nosaltres ja teníem tele.
Jo el Naranjito no me'n recordo més, és curiós, sí. Era més el d'Artacan, del Banner i Flappy, aquestes coses que veiem per la tele,
també.
Quan només hi havia una tele, una televisió, que era la televisió espanyola.
Jo és que sóc de la generació de Bola de Drac. Potser per això sóc...
Vosaltres també som.
Vosaltres també, perdoneu.
Però després va venir allò del Z i l'XP i no sé què, i aquí ja no.
El millor Bola de Drac és...
El Bola Drac.
El primer.
Sí, les
primeres dues temporades.
Després
se va complicar.
Sí, sobretot pel Follet Tortuga i la Bulma,
home,
que feien
hombre,
una gran parella.
I llavors també recordem l'Arare, que seria sí, l'anterior del mateix creador de Bola de Drac.
Però és que es parava aquí. Jo me'n recordo que els bars es paraven, amb les batalles del Goku. Era fascinant.
Bueno, parlant de batalles
que,
i batalletes...
Que per cert, perdona, però avui dia aquests dibuixos
estirien...
Sí, però estirien en el punt de mira.
Prohibits.
Perquè no vull recordar no vull recordar aquelles imatges de la Bulma amb aquells escots, no? Vull dir, poca broma,
Sí, sí. Bueno, i, la, i si anem a la Dale, podríem parlar del doctor Slum, no?
Hombre, el doctor Slum.
I la senyoreta Yamabuki, crec que era, no? Que també...
Bé, bé, bé.
Bueno, no sé, la...
És si dàbil, tenim,
si tenim algun millennial o d'aquests que acaben ja més avall dels millennials que ens escolten, deuen dir que parin aquests boomers sí. a dir coses estranyes i de parlar de coses rares.
Bueno, per tant, un pèl dinosaurus ho som.
Eh? Una mica, va. Va, parlem, parlem de política. Veia que tenim el cap de l'oposició de Tabanabara, parlem de política.
Mira, que avorrit. Ai, perdó, perdó. Sí, parlem, parlem de política.
Això, la política.
M'he apuntat una frase que deia en el Torredembarra Actualitat, en el penúltim Torredembarra Actualitat, en el de juny, en Josep Maria Calvet, que és el portaveu de Junts per Torredembarra. Va, jo em perdo, entre Junts, PDeCAT...
Sí, jo tampoc sé com es diuen.
Ell és independent, però està per allà al mig. També és tot molt complicat, eh? L'univers d'aquests Junts.
Vaig poder veure l'entrevista, em donava la sensació que s'acomiadava ja amb aquella entrevista.
Que s'acomiadava?
Sí, no vaig tenir molt clar si enviar-li un WhatsApp i dir, bueno, adéu, perquè semblava que plegava.
Però també el que sí que feia era enviar-te un encàrrec. El que aquí a Torredembarra sempre han dit un recado.
Recado.
Ara hem de dir un encàrrec.
Però dic un recado.
Recado, un recado, que et va dir. Hi ha una complicitat, fins i tot diria exagerada, del govern municipal amb el PSC.
Sí, això jo crec que respon, ho vaig sentir, eh? Ho respon a que les han passat junts, les han passat de tots els colors, i el fet de que el teu rol ara sigui a l'oposició no treu que doncs, tot aquest patiment i totes aquestes alegries que van patir durant 4 anys... Hem de pensar d'on venia Torredembarra i com va quedar després d'aquell mandat, doncs evidentment porta no sé si dir amistat, en alguns casos sí, però porta que hi ha cert respecte. Jo crec que més que ens deguin un favor, ens tenen respecte.
M'estic emocionant, eh?
Per què està sonant
aquesta cançó? T'arriba del cor.
Aquesta cançó?
Us sona, no?
Que bo, sí. Jo crec que la podria cantar, que no ho faré, però...
Fem-ho, fem-ho, però...
Vinga, va.
Ara tots
un,
junts, eh?
Un, dos, tres.
Juntos, amor para dos, amor en buena compañía.
Crec que no estem encertant, no sé. Algú no encerta, no sé molt bé.
Però en sona, eh? Albert, aquesta cançó va per Junts, és a dir, per en Josep Maria Calvet i companyia, o va per el Vale Pino i Eduard Rovira?
Home, no? Junto...
Clar, és polisèmic, això.
Bueno, de fet, la intenció és aquesta interpretació en viu, no? Perquè... Juntos por amor seria amb Eduardo, per ser Eduardo.
Eduardo, tota la vida.
I també per Junts, que els hi falta aquest carinyo també, eh?
Bueno, és normal, eh? També, vull dir, Junts...
Bueno, no us estimen massa, Junts i... No. Vale, Diputació de Barcelona sí que us estimeu.
Bueno, jo...
Socialistes i Junts.
Nosaltres hem de tenir clar que estem en una política municipal, eh? Independentment dels partits. I jo personalment, des que estic en política, parto bastant les sigles dels partits. Si al final hi ha una entesa, hi ha una entesa, vull dir, no té més, no? Si hi ha una bona voluntat per construir, per desenvolupar la torre, i la ja vingui d'on vingui, i aquesta casa amb el Calvet, amb tots els respectes, encara no ha donat temps ni res, perquè entre que va entrar com va entrar, i la pandèmia i tot plegat, doncs no hem pogut acabar de... Però bueno, jo li tinc molta... Li vam oferir ajuda perquè la forma sobtada en la que va arribar a la Casa Gran... vam estendre la mà a poder col·laborar amb ells si necessitava qualsevol cosa del grup socialista i en numeroses ocasions hem estat, o sigui, tot el respecte. També és veritat que ell sembla que no, però està més polititzat i li agrada molt jugar amb les sigles del PSOE, que sempre està PSOE, i alguna vegada doncs, hem tingut que aclarir algunes qüestions, no? Perquè clar, un partit que canvia constantment de nom per tapar les seves vergonyes no està com per donar lliçons a ningú.
Bueno, ara que estem parlant de política municipal, no sé, hem vist a Tarragona,
sí.
Doncs hem vist que bueno, el PSC ha fitxat a Rubén Viñuales, que sí. Fins i tot, recordem, va ser cap de llista de Ciutadans, 2015-2019,
sí.
I que fins i tot se parla que pot ser cap de llista a les pròximes eleccions de Tarragona. Vosaltres també esteu estudiant fitxar algun dels Ciutadans aquí a Torredembarra, que també, Ciutadans i ex-Ciutadans, perquè ja tenim un caos allà dintre bastant espectacular.
Mira, jo ara ja com a primer secretari del PSC, primer el del Rubén ho vaig celebrar molt. Jo el dia que vaig conèixer el Rubén, i això és cert, amb un passadís de l'Ajuntament
simpàtico,
de Tarragona, li vaig dir, hòstia, no sembles de Ciutadanos. I mira, aquí estem, no? Al final resulta que ell havia sigut molt del PSC i, bueno, i ha tornat a casa i estem molt contents. Si el PSC de Torredembarra està pensant, doncs no crec que els perfils i la... dels actuals regidors, que hi ha, els perfils i la forma de fer política sigui la mateixa. No, aquí ara sí que no. M'amenjo els junts amb l'Eduardo, però...
No cola.
Per tant, descartem que fitxatge imminent de...
Crec que...
Toni Cruz pel PSC, o... No sé, la Noelia, o...
Espera, que
ara... O el Javi, no sé.
No tinc... O sigui, ells tampoc s'han ofert, però seria difícil, em dóna la sensació, si analitzem... com han anat ells mateixos. La Noelia potser és massa nova i no dic que no pugui trobar un lloc, no? Però hem de pensar que Ciudadanos ha sigut molt agressiu amb el PSC i Ciudadanos ha sigut molt agressiu amb el Valepino. Amb la campanya, l'últim tram de la campanya, van decidir fer servir el meu nom constantment i per tant tinc la militància que, no tant jo, sinó la militància, cosa que agraeixo, doncs bastant ferideta per aquest tema, no? I després han sigut molt agressius. Tot i així, cap rancúnia, no passa res, però home, tant com no m'acabo de veure compartint projecte amb Toni Cruz. No.
I llavors, que parlàvem ara doncs, de política municipal, Consell Comarcal del Tarragonès, sí. També ets conseller.
Correcte.
Per què serveix el Consell Comarcal? Es pregunta molta gent.
Sí, es pregunta molta gent i mira, el diumenge vam...
Ara estem en el moment seriós de l'entrevista.
Sí, sí.
Eh?
Dissabte vaig estar a l'entrega de premis del Serveis Distingits de 2020. I fa dues setmanes van fer el de 2019, perquè amb el tema de la pandèmia no es van poder fer aquí a Altafulla, no? Doncs sí que serveix i molt. El que sí que és veritat és que està com molt acotat. És molt finalista tot. Tot el que es fa al Consell Comarcal té poc marge de moviment. I aquí un municipi com el nostre, que ja anem pels 17.000 habitants, potser no li veiem tanta importància, però els més petits, doncs sí, sobretot amb el tema dels serveis i de més. Moltes vegades hi ha tendència que diem, bueno, és que això se tindria que eliminar, no? Potser s'ha de dotar. No, ja no només parlem de diners, sinó de més competències, de no estar tan encursetat, de poder tenir una mica més de moviment, perquè ara mateix és molt finalista i això li correspon a la Diputació i li correspon a la Generalitat de Catalunya. S'han d'estudiar bé els Consells Comarcals perquè fan un gran servei pels municipis petits, però estan molt encursetats.
T'haig de dir que jo vaig treballar 3 anys en un Consell Comarcal de Comunicació a l'Alt Camp. I en aquell moment, estic parlant de fa més de 10 anys, del 2008 al 2011, ja es parlava d'això, aquest debat sobre el futur dels Consells Comarcals, clar, com se poden redefinir...
Bueno, jo no sé si et passava, però no sé si trobàveu el mateix problema que a mi em dóna la sensació que té aquí, no? Que està tot molt, és molt finalista.
L'Albert no sé què ens diu. Albert, què passa?
Què està passant?
No,
Paqui
que,
Penya, què
que
està passant?
Hi ha una persona al telèfon que vol parlar...
Un al·ludit?
Sí, que vol
Josep
parlar...
Josep Maria Calvet?
Doncs no, tampoc Humberto Bozzi, pel que sembla, però sembla que seria... Vaja, que el coneixeríem, el Vale.
Coneixem.
I crec que li vol fer una sorpresa.
Bueno, a veure qui és.
Anda, que es presenti ell mateix, tu.
Hola.
Hola, molt bona.
Ui, aquesta veu?
Hola.
Aquesta veu me sona molt.
Ah, sí? Vale, sí. Molt bones.
Hòstia, és el Carlos?
Efectivament!
Premio,
Carles
premio.
Castillo, premio!
Carles!
Sí! Ei. Què tal, Vale?
Què tal? Doncs, t'ho dono una sorpresa. Aquesta gent me ha metido aquí en un programa. Carles i jo tenim tendència a parlar castellà. Ara,
cap problema. Ah, això passa.
Sí, mira, ens van...
Entre nosaltres vam començar a parlar en castellà i...
Sí, i així van quedar. Com estàs, Carlos?
Molt bé.
Sí o què? Bueno, te sigo en las redes, te veo.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tú?
No t'he borrado ni nada, ¿eh?
No.
Ui. Bé, que hem de saber alguna cosa que no sabem.
Gràcies,
ni nosaltres ni l'audiència, clar.
No, bueno, Vale, jo som amics independentment de la política, o almenys jo així ho penso, no?
Totalment, Carles.
Bueno, amb el tema polític doncs, ha estat una mica convuls en els últims temps.
Sí. Tot i que amb els moments possiblement més durs, sempre ens hem trucat, no? Perquè el Carles i jo...
Bueno, el Vale té una cosa que per mi és bàsica en una persona, no? Es pot equivocar com tothom ens podem equivocar, però és una persona honesta i bona persona. I tothom que coneix el Vale sap que és així. Vull dir, i per mi això és la base per qualsevol cosa, no? En una persona que sigui honesta i que sigui bona persona.
Carles... No, dic, aquest programa es diu La jungla de la torre. Quin animal seria el Vale?
Ostres.
Ara t'enganxem, eh?
Hòstia,
ara. Pues mira, m'ha vingut una girafa.
Home, mira,
no sé, pel coll, deu ser pel coll, no?
Perquè és, perquè és com a molt tranquil·la, és com un animal molt tranquil, no? I s'ho mira des de dalt les coses una mica, i així és el Vale una mica, penso.
Bueno, i vale, ja que estem aquí, quin animal seria el Carles Castillo?
El lleó, el Carles Castillo...
Doncs se't voldrà menjar, se't voldrà menjar!
Bueno, és un animal polític, ell sempre ha defensat... La política de la forma que ell la veia i que era la més raonable amb els seus criteris i per això la s'ha lluitat allà on ha estat. Vull dir, i això
sí, tothom ho sabeu.
Bueno, els carcions també bueno. Perden batalles.
Però l'important és donar-les, no?
Sí, vale, sí, i bueno, han sigut uns... Ara no ens veiem tant perquè no coincidim a coses pròpies del partit. Però bueno, ell ja sap que té una mica aquí, ja li vaig enviar un WhatsApp quan va deixar el partit i recordant-li que aquí té un amic.
Faria una mica aquesta onomatopeia girafeica, no?
Podríem. Girafeica.
Més o menys. Ho heu vist també, no, lo de la girafa?
Sí, 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 ara que ho dius...
Sí, tranquil·let sí que és això.
Home, si
així com de dalt, menjant de l'arbre, mirant les coses, no? Com van passant.
Home, si s'assemblés al Núñez, el se'l sigui, no, parlaríem d'un talp, no?
No, però en
aquest cas el Vale és prou llarg i alt per semblar-se, però sí, sí.
Carles, bueno, hi ha certa habilitat, també, en saber observar, eh? Vull dir, no... Crec que el Carlos ja l'he pillat i hi ha certa habilitat en saber observar i aprendre... Potser de no les coses que et passen a tu, però sí de les que van passant al teu voltant, no?
Sí, això és important. Seguir aprenent sempre.
Sí.
Bueno, us queda fer-se el petó, no? Encara que sigui virtual, perquè bueno, tant t'estima aquí entre ells...
El Carlos
no,
i jo no tenim l'acostum de fer-nos una abraçada sempre que ens veiem. Així que...
Ara no, però, eh? Ara no.
No pot ser perquè no ens veiem. I ara no podem, però...
Si fan la foto...
Ja estem bé.
Les abraçades les tenim guardades.
Ah, sí.
Escolta, això... No, això
totes acumulades.
Això, Carles, vol dir un futur tripartit del govern o què?
Ostres!
Pregunto, no sé.
Escolta,
és que ara he recordat que ara eres d'Esquerra. Jo, clar, tenia el pensament que encara era el socialista que coneixia jo, que conec, vaja.
Et contestaré d'una manera, i el Vale m'entendrà. Jo sempre defenso la unitat de les esquerres i seguiré defensant això. Ara és veritat que a Catalunya doncs, tenim una situació més peculiar i complicada, i hi ha altres coses que fan que això ara mateix doncs, no sigui possible. Però jo sempre defensaré la unitat de les esquerres.
És a dir,
per no anar unides vam perdre una guerra civil.
Sí,
jo
sí,
penso això, tant dur com això.
Doncs endavant.
Molt bé, Carles, moltes gràcies per aquesta trucada.
Moltes gràcies, Carles.
No sé com t'has assabentat que fèiem aquest podcast, perquè això ho estem gravant en aquest moment.
És que el podcast està...
Doncs.
Exacte, el podcast està de moda, Carles. Vull dir, esperem, per cert, esperem que no sigui ni la primera ni última vegada que vinguis, perquè et volem treure les vergonyes, també, amb tu. De bon rotllo,
De bon rotllo. Prova-ho, Carles, ja t'explicaré com va, perquè jo sóc el primer...
El Vale està a la mar de content.
I no, jo no sé de què va tot això, vull dir, no sé què en tenen preparat, no sabia la teva trucada ni les que vindran, o sigui que...
Vale.
Ja t'ho explicaré.
T'agendem, Carles?
Vale, ja em direu.
Això en Jordi, això se n'ocupa en Jordi.
Molt bé, jo m'ho apunto.
Una abraçada a tothom.
Una abraçada, Carles.
Igualment, salut.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau.
Home, Vale, només quedava el petonet, Sigues sincer, va.
No, bueno, sí, clar, el Carles és un amic i, per tant, sempre està bé i crec que ha dit paraules molt boniques.
Bueno, per recuperar-nos d'aquesta trucada, perquè veig que estem tots molt emocionats i bueno, tot el terra inundat de llàgrimes, passarem al primer dels nostres col·laboradors, que és, bueno, és en Guillem Bargalló.
Hombre.
Guillem Bargalló, qui no el coneix?
És una institució, Guillem Bargalló.
Qui no el coneix? Director del Catalunya Diari actualment, perquè hi ha gent que potser no ho sap. Director del Catalunya Diari, ha sigut director del Diari a la Torre, ha sigut moltes coses, sigui Torredembarra, bueno, el veiem sempre fent castells amb els diables, conspirant, de tot.
Conspirant.
Ell ens ha preparat una secció que l'ha anomenat Tal dia farà un any.
Uh-huh.
Tal dia farà un any, i bueno, el que farà és recordar-nos episodis, moments de Torredembarra històrics, poc coneguts, i en aquesta primera entrega que ens fa, retrocedirem bastant en el temps, quan els que estem aquí dintre encara no érem ni projectes de persona, anirem als anys 50. Per tant, endavant, Guillem Bargalló.
Tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Tot Torredembarra sempre ha estat plena de llegendes, d'històries que han corregut durant els anys i que mai hem acabat de saber si eren certes del tot o no, com la mítica que explica que Jacques Chirac seria fill de Bajamar. N'hi ha una altra per això que va arribar a publicar-se en diversos mitjans, tant el Diari de Tarragona de l'època com La Vanguardia, que per tant li podíem donar certa veracitat. Apunteu la data, 7 de setembre de 1956, el dia que un rei europeu va visitar Torredembarra. Seria la primera visita d'aquest rei europeu, després en van venir més. Estem parlant, com no, del rei Balduí de Bèlgica, que després es va casar amb la reina Fabiola. Segur que els torrencs recordeu molt bé el bar Fabiola, aquell establiment al passeig marítim que a dia d'avui està tancat, però que du el nom de la reina belga en homenatge a les seves visites a Torredembarra. Era el setembre de 1956 quan el corresponsal Josep Maria Ponsoda, el reconegut periodista torrenc, explicava al Diari de Tarragona això, que el rei Balduí havia visitat a Torredembarra. De fet, el que es deia és que el rei, d'incògnit, molt jove, el 7 de setembre de 1956 havia fet parada a Torredembarra. De fet, el 7 de setembre de 1930 el rei Balduí naixia, de manera que havia fet el seu aniversari, el seu 26è aniversari, a Torredembarra. Diu que el rei anava acompanyat a visitar el poble per un alt oficial de l'arma de l'aviació i conduïa un descapotable de color vermell. Just a arribar a Torredembarra va anar a un hotel i va firmar d'incògnit. En aquella ocasió diuen que fins i tot a l'hora de dinar el rei de Bèlgica que no va voler menjar la sopa de peix que li oferien en aquest establiment torrent, que no es diu quin era, i que fins i tot desconeixent la cambrera que estava parlant amb tot un príncep belga que acabaria sent rei, doncs li va fotre una mica la bronca perquè no ho volia. Balduí diuen que li va agradar tant Torredembarra que fins i tot va estar-hi uns dies, va passejar, va estar a la zona del Roquer i va arribar a parlar fins i tot amb un pescador torrenc. Temps després el pescador va saber que havia parlat amb un rei, amb tot un rei, i li va acabar enviant una carta a Brussel·les per donar-li les gràcies d'aquella conversa tan amena que havien tingut. Temps després fins i tot es diu que el rei va estar una visita a Barcelona i que fins i tot va tornar a Torredembarra per poder menjar en un restaurant, per recórrer una altra vegada aquells jocs que li havien agradat tant, i fins i tot durant molt de temps es va dir que el rei havia comprat un terreny a 4 o 5 quilòmetres de Torredembarra perquè el que volia era tenir la seva residència d'estiu. És cert que mai es va arribar a saber si havia comprat el terreny, si s'havia acabat fent, i segurament no va ser així, perquè si no, no hauríem tingut més coneixement o no. Però sí que és cert que un temps després, a una altra revista, a la revista que s'havia escrit en La Vanguardia Espanyola, el 7 de desembre de 1960, just quan s'havien casat, el que es deia és que hi havia un rumor a Torredembarra que la lluna de mel la podrien passar en aquest municipi, el Balduí i Fabiola, que es casaven en aquest 1960, i que dient que els torrencs es van commobilitzar perquè havien a correus de Torredembarra havien rebut nombroses cartes procedents de diversos països en què les seves comunicacions d'aquestes cartes es deia que expressaven les felicitacions pel casament els dos. Per tant, dominava la localitat de Torredembarra l'opinió que no es podria descartar la possibilitat de que en aquest viatge de noces que havien fet per Espanya visitessin Torredembarra. El que sembla prou clar, perquè fins i tot s'arriba a dir que en la casa de la vila de Torredembarra, en l'Ajuntament, hi havia el text que el rei havia firmat en l'hotel de Torredembarra fins a passar per una altra persona. Per tant, 7 de setembre de 1956, la primera data important per Torredembarra, el dia que un rei va visitar la nostra vila.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Molt bé, doncs ja veus, vale, que en aquest podcast aprenem coses, aprenem
sí,
coses.
Sí, sí, no només, primer lo del Guillem, que de galgo, de casta le viene al galgo, perquè m'he quedat ara una mica embobat sentint-lo com quan son pare fa les explicacions dels indians, que a mi em deixa allà fascinat. I després lo de la Chita, que també ho he après, molt bé.
I ara la gran pregunta, ja que parlem de...
I què ets més de Tarzan o de Chita, tu?
Jo sóc més de Chita. Sí, era un mono.
Pensava que anaves a dir de Jane.
No me l'ha posat. No
la
posat.
L'actriu és la que es deia Maureen o Sullivan.
No la recordo.
Aquell vestidet, anys 30.
No, de fet, recordo només a la Chita. No?
La Chita callant.
Qualsevol pot ser Chita, qualsevol mono.
Però ja que parlem de reis, com veus el tema de la monarquia?
Doncs com crec que tothom, no? La institució... Jo tinc un... A vegades ho parlo amb el meu entorn,
crec que en aquest país ens equivoquem quan estem parlant de la monarquia. Ens capfiquem en parlar d'ells, no? A parlar del Felip, o a parlar de son pare, no? Que va fer tant per Espanya. I
del com gendre,
que...
o del cunyat, sí, del cunyat. Clar,
anem a veure una mica primer la institució. O sigui, és normal que al ple segle XXI hi hagi un cap de l'Estat sense poder executiu que no és elegit, sinó que és per drets de sang i naixement i per la gràcia de Dios? No ho és normal. I generalment, com tirem contra ells, llavors hi ha un munt de gent que està molt d'acord amb les figures d'ells i els defensen. I quan els defensen una institució que és antiga, que no té cap lògica, llavors tot es barreja i és molt difícil poder tenir un debat, perquè tu pots ser molt, molt felipista, perquè està preparat i tot el que tu vulguis, però no oblidem que és el cap d'un estat sense poder executiu, que ho és per drets de naixement, per drets hereditaris i per la gràcia de Dios.
Perquè té dues germanes més gran que ells.
Sí, no. és tot com molt antic i molt caduco, i jo no sé si hi ha d'haver una continuïtat o no de la monarquia, però no crec que sigui d'aquesta manera com hagi de continuar a la monarquia parlamentària que ara mateix regeix el règim de l'Estat.
Perquè, potser m'he perdut, però els socialistes són republicans, sí o no?
Un dia a l'any.
Jo no sé, clar, hi ha molts socialistes. Aquest sí, però ho soc per el que acabo de dir. Jo no tinc cap
inversió... Sap guanyar vots, eh? No, però el paio és hàbil, eh?
No tinc cap inversió pel Felip. Però no és la persona que hem escollit tots i que no té poder executiu i que ho és per drets de sang. Volem parlar de son pare? Bueno, fins ara el que sabem de son pare segur és que era un senyor que va fer de les seves, i això és despreciable. I a més, amb la imatge de cap de l'Estat. No? Esperem que vagin passant coses, però aquest país ha de modernitzar-se.
Uh-huh. Hem vist almenys que Balduí, el rei de Bèlgica, es va portar millor que no passa el rei Juan Carlos.
Sí. Clar, ell, jo crec que de confirmar-se tots els fets, no?, que s'estan dient, perquè també és veritat que tot s'ha de confirmar, i jo encara amb el cas Torredembarra soc dels pocs que diu encara, bueno, és que esto se ha de provar, no? Pues estem en el mateix. Seria un moment perquè tothom, fem una reflexió, perquè crec que el mal seria més o menys com el Pujol, no? Que jo no el vaig votar mai, però era el meu president. Sí. Doncs aquestes persones que es guanyaven el respecte a tota la població per diferents qüestions, pues, que facin aquestes coses és com que duele dos veces, no? Uh-huh. Veurem.
Però això s'hauria de fer amb consulta, amb referèndum, o, oye, Felipe, te quedan dos dies.
Jo sento molt no ser un analista polític tan versat en això com per poder donar una resposta. Jo no sé quina és la manera. La manera és que el cap de l'Estat sigui escollit pel poble i que tingui poder executiu.
President de la República, un sistema semblant al francès, potser?
Sí, clar. No. Tenim que anar a la República per aquest fet com a un. Però, bueno, jo crec que també aquí no podem agafar... Nosaltres parlem de l'Estat federal i possiblement a l'Estat federal no ens va el d'Alemanya. Per tant, ens hem de reinventar també, no? Amb les societats, cada societat té la seva peculiaritat. Però tot això no fa més que donar per evident que és moment de modernitzar-se i de fer coses i donar passos valents. Si ho farà el Partit Socialista Obrero Espanyol, el president, doncs home...
Has dit president?
El president Sánchez, sí.
El presidente. Mientes president, i com a president...
Presidente.
Quis dir, no?
Doncs no ho crec. Però, bueno... En qualsevol cas, jo crec que el compromís dels polítics de primer nivell, que dic jo, els de que estem al carrer, doncs cada un que defensi el que vulgui, jo no tinc cap problema en dir que sóc republicà. Precisament, no, i ho dic, no és que ho digui o molesti el Felipe ni el seu pare, sinó que crec que el sistema, el règim de l'Estat, no és l'adequat pels temps que corren.
Molt bé.
Pobre Felip. I què farà aquest home si no és cap d'Estat?
Bueno,
és que a mi em té preocupat, això.
Tampoc dic que...
Sí, jo no patiria gaire per ell.
Sí,
no.
Crec que la nevera...
S'anirà a l'exili, i, bueno, com han fet els reis, molts borbons, que han anat a l'exili. Mm.
No? Bueno, però no necessàriament ha de marxar, tampoc. Vull dir...
Un rei, quan deixa de ser rei, normalment marxa. Sí, sí. No una de dos, marxa l'italiana al cap, jo crec que marxar és millor.
Sí,
home. El sistema francès, sempre
és millor.
El sistema francès és més radical.
Tot i que, Jordi, tu abans has apostat per l'estat francès, i he pensat, ah, aquest tio pensa en la guillotina directament, ja.
No, pel sistema francès. Jo pensava en Jacques Chirac.
Vas a la jugular.
Jo pensava en Jacques Chirac, també, persona relacionada amb Torredembarra.
I tant, íntim meu.
Íntim,
bueno,
íntim,
sí, és d'allà baix, no?
Correcte. Ah, bueno, d'allà baix, eh?
Jo sempre agafo el carrer i veig el Rafael de Calmat.
M'ha agradat molt l'expressió d'allà baix.
Clar, bueno, perquè vosaltres diu allà al poble, no? Allà dalt,
a Baix Amar, poble. A Baix Amar.
Això, ei, això, ei, a mi no em miris, jo soc de dalt del poble.
Baix Amar, molt més que un club, eh?
Doncs bé, com en aquest desgavell que s'està muntant a la jungla de la Torre, falta una persona que ho pacifiqui, això.
Segur.
Que posi el seny.
I no soc jo, no?
És el segon, no ets tu, no, clar. És el segon col·laborador.
Perquè sempre m'ho culpes a mi, això.
Una persona que, malgrat la seva joventut, està plena de seny, excepte quan surt vestit de diable, que llavors, quan se'n va a diables, la lia. Però avui no ha vestit de diable, ha vestit d'àngel, i ell ens presenta la secció El rei de la selva, i és en Gerard Requesens.
Oh, quin mite.
Els reis de la jungla, amb Gerard Requesens.
Molt bones a tots, companys del Torredembarra Actualitat, també a tots els nostres oients. Enhorabona per tirar endavant aquest programa. Jo crec que en una jungla com és la Torre, en el bon sentit de l'expressió, també està bé repassar qui en són els reis, qui són aquells que manen, aquells que destaquen en l'àmbit empresarial, en l'àmbit social, en l'àmbit esportiu, i això és el que farem en aquesta secció. Coneixerem els grans noms de Torredembarra, actuals, perquè de noms passats, Antoni Roig, Pere Badia, ja en parlem molt i molt sovint, i està molt bé parlar-ne, però aquí parlarem de present i coneixerem grans noms de persones de Torredembarra que amb la seva labor diària doncs també ens ajuden a fer més gran el nom d'aquest poble. Jo crec que sent estiu, estant en molt pocs dies dels Jocs Olímpics, era gairebé obligat començar amb el nom de la Berta Castells, que és sens dubte una de les grans esportistes, per no dir la més gran esportista que hem tingut a la història de la Torre. Amb els nostres convidats, també amb la Berta Castells, el que farem és conèixer-los una mica més a fons, però no allò que fan, perquè també ja sabem que la Berta Castells és una de les millors atletes de Catalunya en llançament de martell, sinó coneixerem la seva relació amb Torredembarra. Perquè la Berta Castells és una crac de l'atletisme, però és una torrenca més. I com a torrenca també té el seu racó favorit de Torredembarra. Quin és el racó favorit de la Berta Castells?
El racó del poble que m'estimo més i que quan puc i passo totes les hores possibles sempre ha sigut Baix Amar, i sobretot la platja i dins l'aigua, sigui l'hora que sigui i gairebé el temps que faci.
Em sembla que no podia ser cap altre el racó preferit de la Berta Castells, torrenca i baixamarenca, per dir-ho així. Però tots els torrencs sempre ens agradaria agafar la màquina del temps i poder viatjar a com era la Torre ara fa uns quants anys. I ens n'aniríem segurament a llocs que ja han canviat, que han desaparegut. Sigui el carrer Nou com era abans, sigui la plaça del Castell com era abans, el propi castell, o sigui un altre. A on aniria la Berta Castells si pogués agafar aquesta màquina del temps i anar a temps passats, algun racó de la Torre que ja no en puguem gaudir?
M'agradaria tornar a veure el Roquer tal i com era abans. M'encantava passar per la Roca Foradada 1.000 vegades i recordo molta tristesa quan va desaparèixer tot. Quan passava amb el cotxe amb els meus pares, sempre recordo que tancava els ulls per no veure'l. Ara ja el disfrutem d'una altra manera i, bueno, doncs només queden els records.
Em sembla que molts triarien o triaríem aquest roquer que ja no podem gaudir per tornar-hi amb aquesta imaginària màquina del temps. Però i si parlem de moments? Perquè a la Torre tenim moltes activitats, una vida cultural molt activa, amb coses durant tot l'any. A quin moment de l'any li agradaria traslladar-se a la Berta Castells? Quin moment de l'any és el que més gaudeix de Torredembarra?
El meu moment preferit sempre ha sigut la Revetlla de Sant Joan, des de ben petita i ara de gran, vivint-la d'una altra manera, però sempre desitjant que arribés aquesta nit. I també reconec que l'arribada de setembre sempre l'he viscut amb moltes ganes, perquè no hi ha tanta gent, perquè podem estar una miqueta més tranquils i disfrutar sobretot de la platja i del relax que ens porta aquest poble.
Doncs confesso que a mi també m'encanta el mes de setembre, fins i tot quan acaba Santa Rosalia, que queden aquells dies fins que no comença el curs i la rutina habitual, en què els nostres carrers es buiden i bé, hi ha aquella aquell bon clima, però també aquella tranquil·litat a la Torre. Va, última pregunta per la Berta Castells, perquè parlem de com de bonic és Torredembarra, com ens agrada, però també hi ha coses a millorar. Què milloraria la Berta Castells si pogués canviar alguna cosa de Torredembarra?
Segurament podríem millorar moltíssimes coses, però una d'elles, per exemple, seria la recollida d'escombraries, ja que en aquesta època de l'any el poble augmenta tant la seva població, doncs els residus també augmenten i potser no es dona l'abast a la seva recollida. Així que crec que és una de les coses que segurament s'està intentant fer, però crec que entre tots hem de millorar una miqueta més.
Doncs em sembla que la proposta de la Berta està força d'actualitat, no crec que sigui l'única que faci aquesta reivindicació, però bé, això ja us ho deixem a vosaltres al Torredembarra Actualitat per parlar d'aquests problemes més quotidians que tenim a la nostra vila. Avui hem conegut la Berta Castells i l'hem conegut en la seva relació amb Torredembarra. Hem vist per què la Berta Castells és una crac, però a la vegada és una torrenca més, és una més, una reina més d'aquesta jungla que és la Torre. Gràcies. En aquesta primera edició hem parlat de la Berta Castells. En les properes seguirem coneixent més personatges. Que vagi molt bé i bon mes de juliol.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Home. Poca broma.
No, em quedo amb lo de girafa del Carlos Castillo.
Millor que mandril. Millor que mandril,
Sí, clar, bueno, i tot el que ha dit ara.
Home, és que s'han passat aquests, Paràsit, tu.
Doncs moltes gràcies al Gerard Requesens per presentar-nos aquesta primera reina de la selva.
Quin nivell de col·laboradors que teniu, Quin nivell més bo.
Reina de la selva.
Gràcies, és que som molt guapos nosaltres, ja ho saps.
Sí, trobo que sí.
Però jo el que crec és que l'Albert va amenaçar el Gerard dient-li, el primer ha de ser de Baix Mar. Pam, Berta Castells. Berta Castells.
És que tenen això, els d'allà baix.
Són una mica així.
Són molt patriotes, són molt patriotes.
Corleone, una mica. Bueno, la Berta ha deixat algunes coses interessants. Una, l'última. La recollida de la brossa. Què passa a Torredembarra amb la recollida de la brossa des de fa ja uns anys? Doncs, aquest últim any i mig...
Perdona, Jordi. És que aquí sí que li llenço segur una llança a favor amb el Vale. Hi ha gent molt guarra,
Sí.
Això sí,
És que
jo pago mis impuestos.
Perdona,
però no...
Ara, aquí anava jo. Perdona, però ho havia de dir. És que ja n'estic fart d'aquella gent que es queixa de que els contenidors estan plens, que hi ha brossa al voltant, quan sabem, i ho sabem perfectament, perquè avui dia l'administració, per sort, està més controlada que mai, que hi ha freqüències que netegen i tal. Però clar, si tu ets un guarro, i ho dic, sí, ho dic amb majúscules, i estàs acostumat a deixar la merda allà on cagues, perquè estic segur que a casa seva fan el mateix, és a dir, deixen la merda on caguen, doncs clar, llavors són els primers que es queixen. És més, no és més net qui més neteja, sinó qui més embruta.
Qui menys embruta, sí, totalment.
I ho volia dir perquè és que avui he sortit mosquejat amb una veïna, per això.
Molt bé, doncs va.
Ja no dic res més.
Bé, no farem la típica ara com a cap de l'oposició. El que és cert és que quan es gestiona un servei, jo he sigut regidor de Via Pública i també he tingut aquestes queixes, però és que jo tenia un contracte que tenia 17 anys, amb una Torredembarra de fa 17 anys, modificada diverses vegades. Aquest contracte que es va fer en el mandat anterior, jo ja li veia un problema, i que li explicava a l'alcalde amb l'últim plenari. Els duros a 4 pessetes sempre passen factura. Un servei té el preu que té, i mentre tinguem, Albert, aquest incivisme, hem de comptar amb aquest incivisme i hem de quantificar quant costa poder anar contra aquest incivisme. També hem de fer, jo me'n recordo d'haver impulsat...
Però això, com es fa?
Jo, no era regidor de Via Pública, havia impulsat als col·les iniciatives de pedagogia per fer servir les papereres. O sigui, el que s'ha de fer és gestionar una mica tot això. No parlem només de multes. I després, el poder de reacció. Si no tens poder de reacció, què és el que ha passat amb el regidor responsable, allò que és un desastre, que és que ve un guarro i ho embruta, ningú ho arregla. I llavors està la indignació...
Guarra, que avui en dia has de ser políticament correcte.
Llavors està la gent que s'indigna per una cosa i per l'altra, i és un munt d'indignat, tothom està indignat, cadascú de nosaltres per una cosa, però al final la brossa està allà,
fa olor, fa, passa un, li fot una patada, s'escampa per allà, i és una cosa d'estar molt al damunt. Una cosa que té aquest govern que li manca i que em permeteu que digui que és des de que el Partit Socialista no hi és al govern, juntament amb l'ABG, que he de ser just.
Clar que sí, aquí la cunya publicitària.
No, no, però s'ha perdut molt la política de prop, la de proximitat. La de la senyora Maria té un problema i la tenem. Perquè possiblement, com tot el pes d'un govern municipal, d'un municipi com és Torredembarra, ha caigut sobre quatre esquenes, aquestes quatre esquenes no aguanten.
Una d'aquestes esquenes és l'Eduard, Eduardo, o no?
Bueno, l'Eduardo al final és macro regidor de todo.
Ara ho entenc, és que jo crec que necessita més ser més simpàtic aquest home.
Bueno, ell no té gaire empatia, ni simpàtic que ho és, el que no empatitza gaire.
Sí, perquè en el fons és un cachondo.
Sí, no empatitza gaire amb també li he fet aquesta crítica amb la gent. Mira, deia...
Hi ha una frase, vale, que m'ha apuntat. Tiene menos detalles que un Seat Panda.
Que un Seat Panda, sí. Això li vaig dir un plenari. Això vaig dir un plenari i la veritat és que ha quedat a escola. Mira, hi havia amb una entrevista que li vau fer vosaltres, al vostre mitjà de comunicació, al Torredembarra Actualitat, hi havia un famós i important dirigent d'Esquerra Republicana que al final deia, bueno, és que li importa més, deia algo així, fer la feina que queda bé. Bueno, és que esto són ofertes acumulables. Pots fer la feina, ho pots fer d'una forma més assertiva i ho pots fer d'una manera més empàtica. No, que ho fas, que siguis efectiu, no ha de ser... És que és molt efectiu i molt borde. No, és que ho pots fer tot i aquí falta això, una mica de... I aquí és on dic jo, aquí és on jo crec que quan defensàvem molts de nosaltres, crec recordar que el Jordi amb les seves xarxes socials, que aquell pacte continués, parlàvem precisament d'això, d'aguantar aquell equilibri que crec que fèiem on no arribava ell per una cosa arribava allò i on no arribava allò per...
Sí, falten mans en aquest govern, són nous, però n'hi ha alguns que són molt, molt nous,
sí,
porten poc temps i s'ha notat això en aquests anys que portem de mandat.
És que és impossible, és que pensem, analitzem el Raül García, que és una persona vàlida, no diré, analitzem-ho unes festes, analitzem un esport amb més de 500 persones, que crec que analitzem un via pública. A mi m'ocupava tot el meu temps per portar via pública. És impossible que això vagi bé, i ja ho vam dir des del principi, i per això dèiem, lo millor per la Torre era continuar amb aquell pacte, perquè era lo millor per la Torre, i aquí estem, a los hechos me remito, i veurem com acaba el mandat, i no me n'alegro. No me n'alegraré mai que les coses vagin malament a Torredembarra, sigui d'aquí.
Ara ja és tard per fer-vos...
Jordi, que parla bé. Que
parla bé.
És punyetero, és punyetero.
Ara venen les preguntes.
Sempre ve perquè sap que parla bé.
Home, no, jo vinc perquè m'heu convidat i estic molt a gust amb vosaltres.
Això és veritat.
Però no has portat res, algú per picar.
No, que collons, que el polític sóc jo.
La Covid,
anem a veure. El polític sóc jo.
Jo és que no ho faig perquè he de baixar quilos. Jo no he portat res, bàsicament per
això. Jo perquè hi ha el Covid i no puc portar res, les mesures del cabell. No, la pregunta seria, ara sí, l'Eduard Rubiros diu, a partir del setembre entreu al govern, és tard ja?
Jo crec que sí, és molt tard. Per què? Perquè ja no hi hauran grans canvis. Ara l'únic que podem fer és apagar els focs que ells mateixos han encès. Jo, home, tontos no som. Però t'he de dir, qualsevol cosa que sigui per millorar la situació de Torredembarra, perquè no caigui mal, la farem. O sigui, jo segur que no recordeu el meu discurs d'inici de mandat, i no l'he faltat mai.
Ha plogut
no
molt,
ja. Ja, 2 anys.
Ha plogut una pandèmia.
No, però deia això, si a la pandèmia hem estat amb el govern al costat. Vull dir, estarem sempre al costat del que sigui el millor per la Torre. Sempre. I no és necessari estar al govern perquè ara, de les iniciatives del PSC, que s'han aprovat gairebé totes les que hem proposat, doncs van tirar endavant, que els grans projectes són els que el PSC, conjuntament amb ells i conjuntament amb la BG, van fer també. I s'estan tirant endavant. Per nosaltres... ja està bé. Ara, el que no podem fer és haver sobrecarregat els regidors d'una feina que no són capaços per qüestions lògiques i que quan s'atorça tot, com és el contracte de neteja, l'hem incorporat 170.000 euros, amb el plenari passat, el contracte de neteja, però és que encara no s'ha executat res, hem patit 15 dies més, gairebé 3 setmanes des de l'últim plenari, i l'excusa és que, clar, això ha de passar un període de consultes. No és veritat, els tecnicismes que ells venen, no sé, és com lo de la nacional. És que es tenia que fer la nacionalada. No és veritat. La nacional es podia posposar el 5 de setembre, com vaig fer o com van fer quan van fer el Pere Badia. S'ha d'estar sobre les coses i s'ha de dedicar temps a cada una de les competències que es tenen. I és el que hi ha.
T'agrada llegir?
Bueno, sí, llegeixo menys del que m'agradaria, però sí, sí, sí.
Molt bé. Quin llibre estàs llegint actualment?
Ara estic amb el segon de la Reina Roja, que l'altre dia veia l'Albert Cubota, em deia que estàs mirant, ja estàs llegint el segon, sí, i dic, sí, però saps que no et sé dir quin és el nom del llibre? Ara estic amb aquell. Vaig llegir la primera, que em va agradar moltíssim, i ara estic amb el segon.
Doncs parlant de reines, hi ha una persona, sí, una damisela d'aquí de Torredembarra, que et vol recomanar un llibre en una secció que fa, que es diu El llibre de la selva.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
El nen, jo, estimava el senyor, el seu pare, per sobre de totes les coses. L'estimava més que a Déu. Aquesta és una de les tantes frases potents que té el llibre del colombià Héctor Abad, El olvido que seremos, una novel·la autobiogràfica on l'autor homenatja el seu idolatrat pare, qui va dedicar la seva vida a la defensa dels drets humans i a la medicina social. Llegeixo de l'original. La medicina no se aprende solamente en los hospitales y en los laboratorios, viendo pacientes y estudiando células, sino también en la calle, en los barrios, dándonos cuenta de por qué y de qué se enferman las personas. Héctor Abad Para va lluitar perquè a Medellín l'aigua i la llet fossin saludables, i la seva lluita es basava en educar els polítics en la responsabilitat de la salut pública i educar els ciutadans en el coneixement de la pròpia salut. Sobre l'educació en parla molt, i de l'educació dels fills l'autor diu: «Mi papá siempre pensó, y yo le creo y lo imito, que mimar a los hijos es el mejor sistema educativo. Si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz». L'autor planteja el debat sobre l'educació pública o privada. Es pregunta com havia permès al seu pare que ell l'eduquessin en un col·legi privat confessional, i recorda com n'és d'important l'educació familiar. Diu: «En la casa, mi papá me ofrecía antídotos caseros contra la educación escolar. A las lecturas del colegio, todas impregnadas de patrística y filosofía católica, mi papá oponía otros libros y otras ideas. En el llibre hi ha molt d'amor. Sobre l'amor als fills diu: «Los padres no quieren igual a todos los hijos, aunque lo disimulen, sino que, en general, quieren más, precisamente, a los hijos que más los quieren a ellos. Es decir, en el fondo, a quienes más los necesitan». L'autor és el fill petit després de 5 germanes. Vivia en un univers femení. El pare era agnòstic i la mare quasi mística. Ell odiava els diners i ella la pobresa. Diu: «La seguridad económica que ella le daba a la familia le permitía a mi papá ser consecuente hasta el fondo con su independencia ideológica y mental. Mis hermanas y yo sabemos hoy en día que hay un único motivo por el que vale la pena perseguir algún dinero: para poder conservar y defender a toda costa la independencia mental, sin que nadie nos pueda someter a un chantaje laboral que nos impida ser lo que somos». Em fa gràcia que la relació del pare amb el comunisme neix de la revista Selecciones, que l'havíem tingut a la biblioteca fa anys. Diu: «Mi papá, aunque a veces compraba la revista Selecciones, se saltaba las partes donde hablaban pestes del comunismo. Le parecía pura propaganda. Però quan el pare va fer un viatge per la Unió Soviètica a principis dels 70, va comprovar que la revista tenia molt de veritat». El pare de l'autor va patir una cruel persecució política i el llibre l'explica amb noms i cognoms. Diu també: «Vivimos una época violenta y esta violencia nace del sentimiento de desigualdad. Aquest llibre el recomano especialment al nostre veí Vale Pino, regidor del PSC a l'oposició de l'Ajuntament. Crec que li pot interessar, donat que tracta en profunditat la necessitat d'una medicina social, i estic convençuda que li agradarà per l'amor que comparteixen tota la família Abad. Per acabar, una frase que em té enamorada. Los libros son un simulacro de recuerdo, una prótesis para recordar, un intento desesperado por hacer un poco más perdurable lo que es irremediablemente finito. Del llibre d'Héctor Abad, El olvido que seremos, per al company Vale Pino.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset, i Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Perdoneu, però aquesta secció de l'Anna la poses a un programa de mitjanit. I amb aquesta veu tan dolça i tan agradable.
Sí, sí, és que l'Anna té una veu...
Recordeu allò de hablar, hablar por hablar?
Sí, correcte.
En primer en Gem de Nierga i després amb Mara Torres.
Però això que era de nit?
A la nit. Jo me'n recordo quan anava a la facultat ho escoltàvem. Acabava el Larguero, que escoltàvem el Larguero amb el José Ramón de la Morena, i llavors escoltàvem això, i ja ens adormíem. Ja.
Per clar. Cert, com es nota que hi ha feeling, amb el Vale aquí.
A la... Bueno, sí, la dic molt... Molt de carinyo. Sí.
Doncs bé, tens deures.
Jordi, ara confessaré, Vale i Jordi, una cosa. Jo vaig ser rateta de biblioteca en el seu dia.
Ah, sí?
Sí, sí.
Tu més que rateta, ratota. Ratatuí.
Deixem un ratatuí.
Home, el tema cuiner ho toques.
Home, això sí,
la secció, ja ho sabeu.
Sí.
La cuina de l'Avi Macià.
Sí. Doncs havia sigut ràdio de biblioteca, sinó rata de biblioteca. Fa molts i molts anys, m'ha vingut al cap ara.
Sí, el que és cert és que l'Anna, aquesta tasca que fa al front de la biblioteca, és que la sent tant, la viu tant, l'estima tant, que no se m'ocorreix cap persona millor per estar al front de la
biblioteca. Totalment d'acord. Jo crec que Torredembarra...
és una apassionada de...
Ho viu molt, realment.
I té un tresor de biblioteca i no és un moble, sinó l'Anna. I això no va en broma, eh? Anna, t'ho dic de veritat, sempre t'ho dic.
Molt bé, doncs anem, com sempre, que passa, en els podcasts també passa, ja anem justos de temps, per tant, passem al qüestionari breu.
Ah, ja s'ha acabat, això.
No, queda el qüestionari breu. És allò que has de respondre...
He parlat molt poc de lo de la jungla, després m'ho expliqueu.
Explicarem, fora de micro.
Després de veure paràsits i feres i tot, encara que tens els dubtes.
I girafes. Doncs bé, el qüestionari, doc dues opcions i n'has de dir una de les dues. No val dir allò, Albert Jansà, Jordi Salvat, i tu, Carol Cubota. No.
Hòstia, jo ara farem una cosa. Un pajarraco. Ara farem una cosa, jo seré honest i compliré amb les normes.
Molt bé.
Però vosaltres segur que heu sigut una mica cabrons.
Ui.
I les dues seran xungues.
Per cert, ara que diu cabró, ens falta un animalet cabró aquí,
O... És que la selva... N'hi ha?
Jo ho deia per això, lo de cabró.
Clar,
estem en un programa.
Però hi ha cabrons a la selva?
Ara. Hi ha cabrons a tot arreu.
A tot arreu, sí.
Li preguntarem al cap d'estat. No? Hi ha algun cabró?
No lo puedo saber.
Oi.
M'estàs donant una idea.
M'he confós de cap de l'estat.
M'estàs donant una gran idea,
Doncs vinga, Miquel Iceta o Salvador Illa?
Miquel Iceta.
Molt bé, subratllarem. Jordi Soler o Enric Rangel?
Jordi Soler.
Molt bé. Felipe González o Rodríguez Zapatero?
Rodríguez Zapatero, de aquí a Lima.
Alfa i Omega o Far de la Torre?
Alfa i Omega.
Per favor.
Diables o Castells?
Ostres, Castells.
Facebook o Twitter?
Facebook.
I ara una última pregunta de sí o no. Seràs alcalde de Torredembarra en una Catalunya independent? Sí o no?
Com? Perdona.
Si series alcalde de Torredembarra en una Catalunya independent.
Jo seria alcalde de Torredembarra. Sí, seria alcalde de Torredembarra en qualsevol model d'estat.
Molt bé, doncs apuntem.
Doncs Jordi, mira, ara m'has tocat, Amb aquesta li dedico al Vale. Escolteu, perquè això ai, sona ai. Molt bé.
Sona que trona.
No sé si et sona aquesta sintonia, Vali.
Sí.
Ara veuré si estàs atent a les xarxes. No, ja que dius que series alcalde de Torredembarra i jo, que sempre doncs, poso el dit a la llaga, això ho podeu trobar al canal YouTube,
sí.
I es tracta de l'himne de Bajamar Independent.
Doncs ja em sonava, això, per això.
No, no, brutal, eh? I a més, a veure...
Bueno,
però això de quan aquest, és? De quina sí. època històrica?
Mira, això espera que em surt a l'Homet la prova, l'Hometo, ara... Això és la segregació de Torredembarra amb Bajamar, un poble, no? I això ho va fer un perfil a YouTube que es deia bajamarblogspot.com, un perfil, i que deia volem l'independència, volem, bueno, això Bajamar independent, no? És a dir, bueno, busca-la que t'agradarà.
Sí, sí, ja veig. No sé si, no estic massa d'acord amb la independència de Bajamar. Perquè,
home, clar, perquè
l'hem de votar tots els torrents
perquè home és el motor econòmic, ja ho sabeu.
Sí, que... espera que me l'està fent aquest. Deixa'm acabar, jo a mi Bajamar m'agrada molt, vaig molt a dinar i a fer copes allà i jo no vull fer servir cap passaport per baixar a Bajamar, que és casa meva.
La independència de Bajamar l'hem de votar tots els torrents?
No, home, per favor.
Jo crec que...
I l'europea?
No podem parlar de la independència de Bajamar perquè és inassumible per la Torre.
Per la Torre, no per Bajamar, clar.
I veiem...
És hàbil, el Vale és hàbil. Doncs res, jo ja he fet de mosca collonera, perdona, Vale.
No, molt bé.
A la selva també n'hi ha, a la jungla de la Torre també hi ha mosques collioneres.
Mosques negres i collioneres, sí. Per cert, n'hi ha de mosca negra aquí a Torredembarra, no?
N'hi ha tot arreu, ja, n'hi ha tot arreu.
Sí, aquesta és la de fruita, no?, que es diu.
Com la de fruita?
No, que pica, que hi ha...
Ah, que mossega. El delta, sí.
Jo aquí crec que no.
Aquí tenim mosquit tigre, més aviat. Som més de mosquit tigre.
Jo aquí crec que no. Vaig estar... Després de la campanya de les municipals, de les últimes municipals, vaig marxar amb la meva parella a Marraquet a passar uns dies. I allà sí que hi havia uns que se't menjaven, les mosques aquestes.
Sí.
Marraquet vols dir l'establiment que hi ha aquí a Miramar?
No. No, al Marraquet de veritat.
A la veritat. La ciutat marroquina. La ciutat marroquina.
A més, va ser una mica així, perquè era... Bueno, passen les eleccions i el dia següent, dels dos dies, agafàvem l'avió, no? I quedava una mica com, bueno, doncs jo marxo. Ja m'ho explicaré quan torni. I no va ser així, eh? Suposo que ens estem acomiadant. Jo us vull agrair molt que m'hàgiu convidat i agrair-vos també que porteu una mica d'humor a la política. Ens fa molta falta, i ja crec que en els últims anys a la política ha estat tothom massa tieso, ja dic. I s'agraeix una mica d'humor, possiblement en contestar moltes coses polítiques, però en un altre ambient que no és el del rictus d'estar en una entrevista seriosa de política on t'ajugues moltes coses perquè no et permet fer bromes de qüestions serioses. Així que molt agraït per la confiança de ser el primer, molt agraït per portar una mica d'humor a persones que estem a la política i us desitjo moltíssima sort.
Moltes gràcies, Vale. Ja tenim el primer animal de la jungla,
girafa.
La girafa. Tenim la girafa.
Ho apuntarem bé. I
un lleó, també ens ha visitat un lleó via telefònica, en Carles Castillo.
Gràcies, Vale. Ets el millor. Ara ens diran llep al cul després. Però...
Ara ens diran socialistes.
Escolta, a mi com que m'és igual el que em diguin.
Ara ens diran socialistes, sí.
Sí. Okay, que ens etiquetin, tu. Saps que això és publicitat gratuïta? Vull dir, a mi m'encanta quan em critiquen. És publicitat.
Sí. No, clar que sí.
Això m'ho va dir una vegada el Javier Ramírez.
Hombre.
Em va dir, no sé quina, al principi del mandat anterior, era molt jove ell, i li vaig dir, però quina barbaritat has dit, no? I diu, l'important és que hablen, bien o mal, però que hablen.
Sí, senyor.
Això va dir, sí.
Escolta, Vale, encantat, gràcies per ser tan trempat com ets, ho sabíem que no ens fallaria. Sant Jordi, ens anem o què? Jo és que he d'anar a sopar, i a banyar els nens, i això encara ho faig,
Només una cosa, cada 15 de mes penjarem el podcast, per tant, el 15 de juliol penjam aquest, i el 15 d'agost... I ara una convidada, només avançarem aquesta dada.
Molt
per tant,
bé.
Ja descartem doncs, la meitat de la humanitat i tenim l'altra meitat com a possibles convidats de la jungla de la Torre.
Bé.
Veurem quin animal tindrem.
Molts. Segur que hi haurà algun cabró o cabrona, com sempre.
Sí. Animals, Escolta. Animals.
Bueno, a reveure.
Que us vagi bé.
A reveure la Jungla de la Torre, recordeu, al tdbactualitat.cat, el començarem a penjar en plataformes de podcast, podeu escoltar a la Torre.
Calla el rotllo ja, Jordi, que me'n vull anar.
Jo vaig colar la falca, vaig colar la falca, ara que pot.
Bueno, nois.
Vinga, fins una altra.
A reveure.
Adéu.
La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.